És la 1:04 de les 2, l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
A la 1 del migdia i 6 minuts, com estàu? Benvinguts a Esport 3, avui des del Club Nàutic de Serenal, de Llucmajor, amb motiu de la disputa un any més del trofeu Princesa Sofia de Vela, la Setmana Internacional de Palma que reuneix a l'elit de la vela lleugera. Parlarem amb alguns convidats. Avui es disputa la tercera jornada. En aquesta hora els regatistes són a la mà, competeixen, per cert, en un dia en què bufa el vent amb força, ideal per la vela, i entre els convidats, José Ramón Picó, el president del Club Nàutic de Serenal. També intentarem comunicar amb Jordi Castro, el director de Seguretat, que en aquest moment està bastant liat, està tot en plena moviment i, per tant, ara mateix és complicada la comunicació. Ho mirarem, a veure si també podem parlar un poquet amb ell i fer una xerrada d'aquesta 55a edició i d'un regatista balears que apunten a Los Angeles 2028. A banda de la vela, esperant la presència també del president del Palma Futsal, José Tirado, per parlar una estona de la crisi de resultats que està passant l'equip mallorquí. Ahir, una nova treballada en Lliga contra el Barça per 1-5, possiblement un del pitjor moment dels darrers 15 anys. Parlarem amb ell, veurement què s'ha de fer per intentar retrobar-se una altra vegada un poquet en els bons resultats i en les victòries. En futbol, destacant l'eliminació de Kosovo, que no serà el Mundial. Això significa que el davanter i màxim golejador del Real Mallorca, Vedran Muriqi, no jugarà el pròxim Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Ahir Turquia es va imposar a Kosovo per 0-1. Però la gran sorpresa ha tornat a ser l'eliminació d'Itàlia. L'Azzurra es queda per tercera vegada consecutiva sense acudir a un Mundial. Itàlia va empatar 1 contra Bòsnia-Herzegovina. Els italians des del minut 41 van jugar amb un futbolista manco per l'expulsió del defensa Alessandro Bastoni i llavors a la tanda de penals varen perdre per 4-1. Tampoc anirà al Mundial Polònia del blaugrana Robert Lewandowski. Espanya sí que estarà al Mundial, va empatar 0 contra Egipte en el segon amistor d'aquesta finestra de selecció que es va disputar a l'estadi de l'Espanyol a Cornellà. Ahir també es van classificar la República Txeca, Suècia, la República Democràtica del Congo i Iraq, i la selecció espanyola sub-21 en Joan Virgili, que va guanyar per 2-0 Kosovo en partit classificatori per a l'Europeu. Per cert, que l'estrèn del Mallorca va entrar al terreny de joc al minut 57, va jugar l'estona la segona part. A la recta final del programa hem de parlar un poquet de bàsquet, perquè avui està presentat Pablo García, nou entrenador del Figui Palma, i a les 7:30 en el Palau d'Esport de Sol Moix l'Azul Marino cercarà guanyar el Cajasol Sevilla per tornar a la primera posició de la classificació. Fins a les 2 vos acompanyarem en aquest temps de ràdio dedicat a l'esport avui, com deia, des del Club Nàutic de Serenal, on vos esperen diferents convidats. Salutació de Bernat Nadal, el control tècnic, els estudis de Palma, aquí a Serenal, en Níquer Hernández i na Margalida Sastre, la producció i redacció de Xisco Ribas i la coordinació de qui vos parla, Toni Fuster. Entrem en matèria.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Entrant de ple, per tant, en aquest temps de la informació esportiva, Esport 3, 1:09, i saludam en primer lloc el president del Club Nàutic de Serenal, José Ramón Picó, que ja m'ho acompanya en nosaltres. Bon dia, president.
Hola, bon dia, com anem? Com
avui va? Encara gaudint de bon temps, eh?
Avui, bueno,
una jornada ideal per saber-la.
Esplèndid, aquest nord avui, un vent complicat per regatistes, perquè és un vent molt ratxeat, però sí que és un bon vent i segur que des camp de regates, els 8 camp de regates que hi ha al mig de la bahia, estan a full de participants.
A veure, mem, aquests dies que mos queda Setmana Santa, diuen que demà per ventura no tindran tan bon dia.
Diuen que sí, però bueno, de moment duim dos dies molt bons i anem a veure men, si avui també podem complir tot el programa que hi ha previst.
Com es presenta aquesta 55a edició en quant a participació, en quant a embarcacions? No sé si hi haurà rècord, no hi ha rècord.
Sí, bueno, rècords sempre se van batint aquí, des Princesa de Sofia a Vallfergus, se van pràcticament cada any estan batint el rècord. És vera que enguany ja és el segon any després de l'Olimpiada de París, i se nota, el segon any i el tercer any que estan just al mig abans de Los Angeles, pues són unes dades on hi ha molt d'equipos de diferents països, ja duen els seus millors regatistes per intentar classificar-los, lògicament, per les Olimpiades, no? I, bueno, tenim aquí, estan xerrant de 905 embarcacions i més de 1.200 regatistes que estan aquí a Palma, de més de 60 països.
Deu ser complicat ficar a tantes embarcacions, no? En el Club Nàutic de Serenal. De tota forma, ha crescut aquest Club Nàutic, també.
Sí, bueno, és un club que ja tenim d'un molt d'any, perquè, com sabeu, això és la 55a edició del trofeu Princesa Sofia a Mallorca, Vallferus Hotels, i en un principi pues, sí que és vera que hem anat cresquent i també hem anat aprenguent, no? Jo crec que és vera que la logística de manejar aquestes xifres que acabo de comentar és complicat, però sí que és vera que hi ha molta experiència, gent darrere molt bona, els tres clubs que organitzem aquest event, que pugui ser el Club Nàutic de Serenal, el Club Nàutic de Camp Estilla i el Club Nàutic de Palma, pues, entre tots per fer-me un bon equip, i bueno, i estem a les camps de regates millor del món, jo crec, la Bahia de Palma, on hi ha 9 camps o 8 camps pues, actius allà, on estem tots.
Un trofeu que situa Mallorca, Serenal, Llum Major, al centre mundial de la vela, l'antesala aquesta de la Copa del Rei, podem dir així, que d'aquí un mer hora, juliol, ja tenim la Copa una altra vegada aquí damunt.
Efectivament, jo crec que és el punt de partida de principi d'any. Aquí hem de pensar que aquesta gent que ha vengut avui per fer el Princesa Sofia ja està aquí des de gener, pràcticament, entrenant, venguent aquí del club, nosaltres-li donant tots els serveis, li es preparant regates, entrenos, perquè ell puguin poder entrenar i estar a punt per aquesta regata que per ells és molt important. De fet, és, com diuen ells, és la regata de regatistes. És a dir, és una regata molt important per ells.
He llegit que Balears, amb 29 regatistes, era la comunitat espanyola amb major representació d'aquest trofeu Princesa Sofia, Mallorca Fergus Hotels, després hi ha Catalunya en 15 regatistes, València en 14, Comunitat Canària en 10.
Jo crec que, bueno, estem, i ho va dir l'altre dia en una entrevista, m'apareix el director tècnic de la Federació Espanyola, en Xisco Gil, de la Federació Espanyola de Vela, crec que estem en el millor moment en el que és la Comunitat Balear en quant a regatistes a nivell olímpic o preolímpic. Mm. Sí, sí, sí. I després, no tot Serenal, també hem de dir que estem pues, a un moment també de glòria, perquè mai havíem estat tan alts. Tenim possiblement...
Quan ens tenim a Serenal?
Bueno, Serenal, actualment ara tenim dins nostre equip com tantes olímpics que estan, que vol dir quins són, tenim unes 130 persones que estan regatejant al nivell, no? Després tenim l'escola de boles, que estan moguent quasi 900 alumnes durant l'estiu i durant l'hivern, no? I, bueno, estan xerrant de 170 licències aproximadament, perquè són gent que fa regates, més els descreuers. I, bueno, i en quant a gent olímpica, pues aquí tenim, bueno, actualment tenim, com tots sabeu, a Paula Barceló, que és el nostre estàndard, on pues, les possibilitats de poder anar a les Olimpiades són moltes, i bueno, actualment campiona del món de la classe 49ers de FX, una classe només de dones, I després tenim a Marta Cardona i en Xamar, que també pues, tenen, han començat a fer regates fa un any junts, i, bueno, i el seu... Bueno, estan guanyant tot. Estan ara guanyant tot. Ara estan 15 avui, però bueno, estem al tercer dia, tampoc no passa res. I a part que els objectius realment, com he dit, és, al final són els Los Angeles.
Perquè van de, efectivament, això és el que anava a dir, ara, que a banda d'aquest trofeu Princesa Sofia, jo crec que tota la mirada, els ulls estan centrats ara mateix en els pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles.
Efectivament.
En fer el màxim de punt possible en classificacions.
Dir, anar entrenant, anar aprenent, seguir creixent i estar a tope i a full, dir, el màxim nivell a Los Angeles, que és l'objectiu.
A més, jugàvem amb aquest binomi, esport-turisme, que sempre tanta importància sí. Li donen els polítics, li donen els hotelers, així com també negocis relacionats, no?, amb tot aquest món del turisme.
Jo crec que és important, però és que, de fet, és així. Jo crec que serà anar enguany perquè ens ha coincidit una miqueta en Setmana Santa, i a vegades no, perquè et Sofia sempre és la mateixa dada. Per tant, té anys que coincideix en Setmana Santa i anys que no coincideix en Setmana Santa, o que s'anticipa o és a posterior. Se sol anticipar. Què passa? Ens trobem que Serenal, pues tot el que és l'oferta complementària, restaurants, supermercats, hotels, pues tot això obri una mica quan veig Sofia. I això, pues, lògicament, pues, pues, comença a desestacionalitzar una miqueta la temporada baixa, que és, com he dit, que els regatistes de gener ja són per aquí, molt d'ells, i aquesta gent pues, té llogat els seus hotels, els seus apartaments, i, bueno, i jo crec que és molt important.
Tanta participació que, lògicament, deu deixar una bona caixa. Ha crescut el Club Nàutic de Serenal?
Bueno, el Club Nàutic de Serenal sempre creix. A nivell de marres no, perquè està molt limitat, com sabem, dins les illes, però sí que és veritat que estan creixent en número de socis. El Club Nàutic de Serenal actualment té 1.250 de socis, i bueno, i bueno, si deixes seguir creixent, i sobretot que la joventut se vagi fent soci, perquè al final ha de continuar, i si idea i l'objectiu nostre és que continuï molt d'anys i se segueix aquí pues, per a practicar l'esport aquí, que és el nostre, en aquest cas, el nostre... el nostre objectiu, és dir, i ser millor dels Club Nàutics, que és fomentar el deport a la bola.
Per aquest estiu vull pensar que és amarrament ja complet, no?
Sí, el nostre gerent mos diria segur que està tot a full, sí. Tenim molt pla, sí. A veure que és un club que no és tan de passada com puguin ser altres clubs de sa illa, però sí que hi ha molta gent que, sobretot residents i tal, que tenen el seu barco, potser amb marines seques, que el duen a des club i ho posen aquests 2, 3, 4, 5 mesos d'estiu, l'aprofiten. Sí, però veure que sí que tenim pla. Sí.
Però una mica amb un Parol Celsia també va tenir la seva barca, aquí també va tenir la família.
Bueno, bon club.
Durant molts anys, bon club. Mantenguda.
Sí.
Han pogut sortir a navegar, l'estiu també. El soci del Club Nàutic de Serenal, de quanta activitat pot gaudir ara?
Bueno, activitats, el soci, perquè, clar, aquí tenim socis que potser no tenen embarcació, perquè passa, és a dir, tenim gent potser pues, que ja ha tingut o ja no té embarcació, i després tenim els que tenen embarcacions, és a dir, si m'on anava el soci que, per exemple, però només em utilitza el club per venir, doncs, bueno, doncs té una bona cafeteria, té una piscina, té unes instal·lacions esportives on pot doncs, dedicar, i després nosaltres durant cada mes tenim més d'una activitat social, com puguin ser doncs, menjars gastronòmics, competicions, festes, és a dir, sempre tenim alguna cosa en marxa, i després si afegim a des que estan ja competint i tal, doncs nosaltres tenim trobades, les regates que fem pràcticament cada dues setmanes els dissabtes per sortir a navegar els creuers i si en pugui disfrutar d'aquest mitjà i després pot s'organitzen dinars darrere això i, bueno, és dir, activitats en té moltes per fer.
Ara que vos queda de Sofia? Vos queda fins dissabte, no?
Vos queda dissabte, que és el darrer dia que només és dissabte competeixen els 10 millors de cada classe. És a dir, és com una medalla als Reis i només se classificaran els 10 millors de cada classe. I això serà dissabte.
I després
se fa l'entrega de premis el del 8 de vespre a les voltes. A les voltes
se
fa. Se fa a les voltes allà de vora la catedral a baix, just a baix, efectivament. Sí.
Ara volíem parlar també un poc de la seguretat amb en Jordi Castro. President, sempre ha de ser, m'imagino, una prioritat, no? La seguretat. Quina norma et seguiu un poc a l'Esclonat de Serenal perquè tot estigui controlat?
Bueno, xerram de que hi ha molt de regatistes, com veus, gent jove, gent amb moltes coses, hi ha coses de molt de valor, que han d'estar, pues, tot això ha d'estar super controlat. A nivell de seguretat dins la mà, pues, vos podeu imaginar pues, la quantitat de gent que està navegant ara d'aquests moments, avui un dia amb bastant de vent, gent, tendrien d'estar més al loro, tot aquest tema, i bueno, i en Jordi pues, ho du tot aquest tema controladíssim, no?
Ho ara,
supercontrolat.
José Ramón Pico, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i disfrutau per aquí, pel Club Nàutic.
Vinga, que m'he dit també molt acompanya, gràcies.
Vinga, perfecto.
Jordi Castro, director tècnic de la Federació Balear de Vela, coordinador de seguretat, com anant? Bon dia.
Bon dia a tots.
Gràcies, sé que està molt diat.
No, sí, sabré que no és un bon moment, però bueno, per vosaltres el que fa
i
falta. Vols
deixar un minutet per parlar d'aquesta 55a edició del trofeu ja més prestigiós d'aquesta Setmana Santa. Avui tercer dia de regates, qualque novetat, qualque notícia de darrera hora, qualque coreta?
Bueno, mira, avui justament han tingut dues evacuacions del servei metge. Com m'has dit, nosaltres estem preparats per atendre qualsevol emergència que hi hagi dins qualsevol descans de regates. Tenim un metge i un infermer dins una embarcació, a part de que tots els seus camps de regates tenen personal de salvament. Tenim tres socorristes distribuïts en diverses embarcacions i dues ambulàncies a cada una seu distinta per si passar res.
Tant de regatistes, tantes embarcacions, tot això du que s'ha de fer un bon protocol, no?, d'organització i seguretat.
Correcte. Agrair sobretot a les institucions, tant Guàrdia Civil com Capitania Marítima, Autoritat Portuària, Salvament Marítim, Direcció General d'Emergències, espero no deixar-me ningú, i si me'n deixo algú que me perdonin. Fem unes reunions prèvies, hi ha tot un protocol d'actuació, està tot marcat i ja vos dic, sobretot mirant per la seguretat de regatista, perquè són 905 persones que participen en aquest trofeu Princesa Sofia Mallorca Vall Fergus Hotels, i res, hem de vetllar per una bona competició, però també, sobretot, per la seguretat.
Vull pensar que també condiciona un poquet el temps, la meteorologia, les condicions marítimes, les mesures que s'aprenen abans perquè tots els participants puguin fer en la màxima seguretat una bona regata. Tot això m'imagino que també està tot controlat, i ells saben el que han de fer també.
Correcte, informam a tots els participants, s'apengen les instruccions de seguretat, tothom té els telèfons del coordinador, dels diferents comitès, està tot protocolitzat, i ja vos dic, mirant de que si passàs algo que és impossible que no passi res mai, tenir-ho el més controlat possible.
Avui en dia estan els Club Nàutic tan ben preparats per organitzar competicions?
Nosaltres estem superorgullosos, crec que tenim, ara ja t'aixer com a director de la Federació Balear de Vela, tenim els millors clubs de Balear, de Balear són els millors clubs d'Espanya, i sabràs que estan super preparats.
És un esport sacrificat, vull pensar, costós, no sé si és molt o no per els regatistes que volen créixer, no?
Bé,
però sacrificat també ho és, no?
És molt sacrificat, però també és vera que és molt agraït, tant pel mitjà que practicam com per la gent que envolta tot el que és esport. I el preu, pues, com tots els esports, te pot gastar el que vulgues. Des d'iniciació, que és veritat, pues, a nivell olímpic, pues, clar, lògicament el material que usen i els circuits internacionals d'esquí, nosaltres som una part important, és not barato.
Jordi, per 2028 tindrà molta participació Balear, creus, en els pròxims jocs?
Jo estic convençut que tindrem una gran participació, i si tot va bé, tindrem qualque medalla.
La salut no... de la bola Balear,
sí,
és bona.
Sí, és excel·lent.
Va per
de veres que és excel·lent.
Mallorca, Menorca, passa... a Eivissa i Formentera, perquè hem de pensar,
correcte,
que no va haver a Mallorca.
Correcte.
Parlant també,
no,
que
no,
tenim
sempre,
grans
sempre,
esportes també.
Ja us he dit que tots Menorca, els clubs de Balears estan més que preparats.
De tots aquests regatistes balears, m'ho imaginant que també en veurem a la Copa del Rei.
Bueno, el perfil de regatista de vela lleugera i de vela olímpica no és exactament el de creuer. El que sí que és bo, que en acabar la seva etapa olímpica, la majoria passen a vela de creuer. Con la qual sí que se nutreix molt a barcos, no només Copa del Rei, sinó a Volvos o Sant Reis i altres tipus de competicions molt més grosses de creuer.
Jordi Castro, director tècnic de la Federació Balear de Vela, coordinador de seguretat, gràcies.
Un plaer, gràcies a
vosaltres. Que vagi bé, que tinguem una bona Setmana Santa.
Esperem que sí.
I que la puguem gaudir també en aquest món nàutic, en el món de la vela.
Molt agraït.
Au-hi-do, ha començat el programa parlant de vela, com no podia ser d'altra manera, la una i quasi ja 24 minuts amb en Jordi Castro i també en sóc president del Club Nàutic de Serenada, amb en José Ramón Picó. Ara fem una petita aturada i continuem endavant perquè hem de parlar també d'altres qüestions.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Escri de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el croissant mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Per Pasqua molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports 3 en joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Son Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Idea de los protagonistas y no lo ves.
És un bon moment per parlar de futbol sala i és que el Palma Futsal necessita retrobar-se una altra vegada en un bon moment, necessita retrobar-se en la victòria. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Toni, com anem?
Ahir, per cert, vas ser tu en el partit, vas presenciar ahir 1-5 contra el Barça. Mal començament, no? Mal inici, i això el va condemnar, no, Bara?
Així és, vaig anar a veure el Palma, no? El partit contra el Barça, un partit que ja al minut 6 anava perdent per 0-3, i ja a partir d'aquest punt el Palma es va veure completament vençut, no va poder desfer-se d'aquest desavantatge al marcador, i de fet a la segona part va rebre dos gols més, es va posar el Barça 0-5, i Lin, una de les darreres jugades, el darrer minut de partit, va fer l'únic gol del conjunt mallorquí. Si t'apareix, Toni, escoltam les paraules de Carlos Barrón en el postpartit, parlant un poc d'aquesta situació de l'equip i d'aquest darrer partit contra el Barça.
Carlos Barrón, Carlos, supongo que es una derrota de estas que duelen.
Sí, a ver, te he dicho, ¿no? Hay que pedir perdón a la afición, a los patrocinadores, a todos los que nos siguen. Hoy creo que sentimos mucha vergüenza el día de bajar la cabeza porque no nos sale nada. No podemos a los tres minutos ya ir perdiendo 3-0. Es verdad que el equipo tiene la intención de dar un paso, pero un momento difícil, de verdad. Que lo sentimos muchísimo, yo el primero. Creo que todo el mundo pues no se siente orgulloso de los partidos que estamos haciendo últimamente, pero estamos trabajando para intentar mejorarlo. Y es difícil porque queremos cambiar esta situación. A mí no, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que dar un cambio ya. Creo que lo intentamos, pero la situación de que a los tres minutos ya pierdes 3-0 y es muy difícil reaccionar.
Carlos, ¿os preocupa que este momento llegue en un momento tan decisivo, que ahora empieza lo de verdad?
Bueno, cualquier momento es difícil porque, gracias a Dios, hemos hecho bastantes puntos y estamos todavía ahí, en la parte de arriba de la clasificación. Pero sí que es verdad que no nos gusta, no disfrutamos de la situación, ¿no? Es balones divididos, que nos vamos, nos resbalamos, todo. Es un cúmulo de cosas, sobre todo eso, de que no nos salen las cosas. Y no nos gusta estar en ningún momento en esta situación, pero tenemos que reaccionar, porque no podemos esperar a que esto venga alguien y nos lo cambie. Depende de nosotros únicamente y lo vamos a intentar. Bueno, lo vamos a intentar, no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque queremos hacerlo.
Idò, les paraules d'un del capità, no?, de l'Illes Balears, Palma Futsal, Toni.
En Carlos Barrón, m'he escoltat, en Carlos Barrón, i crec que també escoltam a Vadillo, no?
Sí, també va parlar...
I a Ribillos.
Així és.
De la adversidad nos está costando mucho y hoy la adversidad ha llegado a los minutos iniciales. Entonces, a partir de ahí se ha puesto el partido muy, muy cuesta arriba, después hemos intentado reaccionar. Es cierto que con un marcador muy, muy desfavorable o muy favorable para el Barça, y yo, evidentemente, un equipo como el Barça sabe manejar muy bien este tipo de partido con 2-3 goles por delante, y se nos ha puesto muy cuesta arriba desde el inicio. A partir de ahí, tengo que encontrar la tecla de que los chicos vengan arriba, porque están muy, muy cabizbajos, ¿no?, en este sentido. Ya no es cuestión ni de juego, ni de actitud. Los chicos quieren, pero no van. No, se les hace todo el mundo. Entonces hay que buscarle la vuelta.
Falta actitud, nos falta compromiso, nos falta hambre, nos falta pues muchas cosas. Es difícil de gestionar la situación en la que estamos pasando ahora, porque bueno, al final hoy hemos tirado el partido en los primeros dos minutos y se acabó el partido. Y al final un equipo como el Barça que te somete y te tritura, pues así ha pasado. Luego ha sido a contracorriente todo.
Idò, les paraules d'un dels jugadors, Mario Ribillos, d'aquest Palma Futsal, després de la dura derrota contra el Barça al Palau d'Esports de Sant Moix per 1-5. Fuster.
Molt bé, ara d'aquí una estoneta, després de l'entrevista amb Tirado, tornarem a parlar, Xisco, un poquet de bàsquet i també de futbol. President del Palma Futsal, José Tirado, com anem? Bon dia.
Què tal, com estàs?
Ara m'ha sorprès un poquet de declaracions, i ara aquí a micròfon tancat miraven en José de Ribillo, no? De falta d'implicació i falta de compromís. Jo no ho entenc, és a dir, si jo me'n vaig a la ràdio i faig feina i no hi tenc implicació ni compromís, duraré 10 minuts a l'emissora. És a dir, com és possible que jugadors, o qualcun jugador en aquest cas, o ell, pugui dir això? És que hi ha coses que no els cal d'entendre gaire.
Bueno, yo tampoco entiendo a veces muchas cosas, pero bueno, si Ribillos o Carlos o Barrón opinan esto, yo tengo poco que decir, ¿no? Yo creo que hace dos semanas, tres semanas, hice unas declaraciones, dije todo lo que creía y entendía, porque ya veía esto venir, intenté un poco dar un toque de atención y ver y que la gente viera la realidad, pero porque esto ya empezábamos a verlo venir. No tengo mucho más que decir. Creo que es un tema que los jugadores y el cuerpo técnico lo tienen que sacar adelante y poco más, ¿sabes? Al final pasamos por baches, no nosotros, todos los equipos, en fútbol también pasa, y evidentemente esto es parte del juego. Una cosa luego ya es que el Palma no se puede permitir la imagen, y ganar es muy difícil, ¿no?, y más en esta liga, pero no se puede permitir la imagen, por ejemplo, que ayer en el minuto 4 ya no había perdido.
Estau acostumats a guanyar títols d'Europa, fer grans classificacions en Lliga, i quan venen les coses una mica torçades, també vols parar un poc nerviós, no? Això, en futbol, hi ha hagut clubs importants, el Madrid, el Barça, que quan no han guanyat lligues o no han guanyat competicions europees, també. Però, per a futsal, en principi va començar, podem dir així, fa 15 anys, no? Quan va començar s'inici a l'entrada de Sant Moix, en el Palau d'Esport de Sant Moix, quan se va anar ja en el Palau a jugar, se va començar a créixer, no? I a fer un bloc, a fer un equip, i a poc a poc va anar creixent fins ara, fins fa, bueno, però... fa poquet. És a dir, jo no sé fins quin punt està obligat el Palma Futsal a ser un Barça o un Madrid.
No, el Palma no está obligado. El Palma no está obligado a ni a ganar ni a ser el Barça o el Madrid. El Palma está obligado a competir todos los partidos y a intentar pelear por todas las competiciones. Al que le guste bien y al que no le guste, pues tiene un problema aquí. Nosotros hemos estado años sin ganar nada y hemos estado orgullosos del equipo porque ha ido peleando, ha ido mejorando, ha ido creciendo y este es nuestro objetivo. Y el Palma está para competir, para que venga Barça y te hago un ejemplo del partido de ayer. Es que igual si el Barça hubiera jugado a un gran nivel y el Palma también, posiblemente pierdas, ¿no? Pero este equipo está hecho, este, el del año pasado, el otro, no está hecho para ganar Copas de Europa. Son un accidente en el camino, que evidentemente es porque hemos hecho cosas muy buenas. Y sabes que cuando estás arriba del todo, pues los momentos como estos retumban más, ¿no? Porque parecen inesperados, pero esto puede pasar, ¿eh? ¿Sabes? Y nosotros ya estábamos preparados que podíamos tener bajones como esto, y lo normal y lógico es que un año hagas una temporada que no sea todo lo buena que nos viene, y por mil cosas que suceden en el camino, ¿no? Ahora, como presidente, pues que mis jugadores salgan y que digan que no tienen hambre, que no lo he dicho yo ya lo dije hace tiempo lo que tuve que decir, pero que no tienen hambre, que no tienen ambición, pues si estás en el Palma Futsal y no tienes hambre y no tienes ambición, y pues tenemos un problema, ¿no?
Como una falta de respeto en este patrocinador.
Bueno, totalmente, yo creo que es una falta de respeto a mí mismo como presidente, que estoy en la calle todo, que estoy en la calle todo el día buscando dinero para que todo vaya bien, porque aquí cada uno tiene sus responsabilidades, y la responsabilidad del presidente evidentemente es global, deportiva también, pero también es asumir todos los compromisos con todo el mundo y que todo vaya bien, ¿no? Entonces no puede ser que jugadores del Palma digan que no tienen hambre y no tienen actitud, y que ya no lo dice otra persona, te lo dicen los propios jugadores. Entonces algo falla ahí, ¿no?
Y el entrenador que volvió a recuperar sensación va dir que fins i tot seria més important possible en ser bona sensació de tornar-la a recuperar que el propi resultat contra el Barça.
Bueno, pero yo creo que las sensaciones para mí no fueron buenas, porque claro no. En el minuto 2 ya has perdido el partido.
No, per això ho va dir Van, a la prèvia, que era més important recuperar possiblement bones sensacions que fins i tot el resultat final.
No, pero para mí es mucho más grave el partido anterior, porque al final el Barça es el Barça, te puede meter 3 goles en 2 minutos si estás per un això. Poco despistado, pero jugar contra un penúltimo que está descendido en casa, en Sant Moix, ganando 4-1, quedando 12 minutos y empatar, ¿sabes? Yo creo que es 10 veces más grave que lo que vimos ayer en el Barça, que evidentemente no me gusta el 1-5 del Barça.
¿Y por qué ese equipo ha davallat tanto el nivel?
Bueno, es una cosa que al final desconozco. Como te digo, cada uno maneja las situaciones, el equipo, el equipo técnico, que es el que está día a día con ellos. Yo desconozco muchas cosas, ¿eh? Yo conozco lo que conozco.
Caixa molt de gols.
Bueno, pues evidentemente, como dijo Vadillo, ¿no? Pues no estamos dando en la tecla, no estamos consiguiendo buscar esto que encontramos, y a veces sucede, pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para intentar salir de esta dinámica, para volver a ser... Creo que el Palma durante este año ha habido momentos que ha demostrado ser un grandísimo equipo. Si no, no estaríamos en la Final Four, si no, no nos habríamos metido en Copa de España, no habríamos jugado la final de la Supercopa, perdiendo la prórroga, no hubiéramos ganado la Copa Intercontinental... Que tampoco ahora hay que quitarse responsabilidad de que ahora parece que el Palma lucha por no descender. No, el Palma tiene un gran equipo, el Palma tiene ha hecho este año un esfuerzo muy grande. Eso no quiere decir que igual a presupuesto, igual a rendimiento, porque si no el Palma no tendría 3 Copas de Europa, pero a veces salen las cosas bien y a veces no salen bien. Pero cuando no salen bien hay que asumir y hay que trabajar y hay que intentar revertirla, de si no es con el plan A, con el B, con el C, con el D, con el G.
Ja. Com has pensat per revertir un poc la situació? M'imagino que fas feina un poc també amb en su míster, amb Antonio Vadillo i en su seu cos tècnic, no? Per intentar que torni una altra vegada a recuperar el que era...
No, però és un...
Ja no només en victòria, sinó en fam, en ambició,
no, però...
en ganes, en
competir. Però és un tema que el cuerpo técnico... y los jugadores tienen la responsabilidad. Yo no puedo hacer nada aquí. O sea, yo no puedo...
Tú ahora estás jugador, ahora estás director.
Yo estoy jugador, haría muchas cosas.
Director esportivo,
haría muchas cosas, pero al final... mi trabajo ahora como presidente es intentar que todo vaya bien, que podamos sacar adelante el presupuesto, el proyecto. Creo que hay un gran proyecto, creo que trabajamos ya para el futuro y evidentemente son momentos complicados, pero para eso están los profesionales, que tienen mucha más información que yo y saben día a día el por qué puede suceder estas cosas, el por qué el bajo rendimiento de mucha gente, el por qué bajar los brazos de esta manera. Sabes, al final yo voy a los partidos y veo lo mismo que ves tú y puedo tener información, pero al final esto es muy fácil, ¿eh? La vida no hay que mirar para el otro lado. Cada uno se tiene que mirar a sí mismo y saber si está dando el máximo, ¿no? Entonces yo creo que pocos jugadores del Palma, pues a lo mejor están dando su máximo y al final... yo siempre tengo un tema mío personal. Intento la mayoría de días irme a mi casa sabiendo que he dado el máximo de mí y me voy feliz a la cama. Entonces, al final, tenemos que entender que jugar en el Palma, ponerse la camiseta del Palma, conlleva una responsabilidad, que también somos remunerados a raíz de esa presión que tiene el Palma. Y hay que asumir responsabilidad y cada uno dar el máximo, no mirar al de al lado, ni mirar al de al lado, ni mirar al entrenador, ni mirar al presidente si lleva un traje de otro color.
Tampoc li vull donar més voltes, José.
No, no, no.
Perquè ja n'hem parlat molt, també, i aquest darrer setmanes també.
Sí, esto es muy sencillo.
Al final hi ha hagut moments un poc de tensió i no ha ajudat gent tampoc en so resultat, ni en canviar set dinàmica, ni res. Però continua pensant que hi ha 5 jugadors transferibles?
Igual ara ja hi ha més. Però no és una qüestió de transferibles o no. És una qüestió de que si la dinàmica va així cada vegada més, pues evidentemente cada vez desde la parcela deportiva y de club se irán tomando más decisiones. Yo no voy a hablar ya más hasta final de temporada, y cuando acabe la temporada pues se tomarán desde el club las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Sean las ventas o traspasos o cesiones o bajas o fichajes o lo que se tenga que hacer o renovaciones, pero ya es un tema. Yo hablé hace 2 semanas, creo que hablé muy claro, y porque esto lo veía venir y evidentemente ahí lo tenemos.
¿Confianza absoluta en su míster?
No, Vadillo va a estar aquí. Es que yo no... es que para mí Vadillo es el mejor entrenador que puede tener el Palma, incluso en estas situaciones, y Vadillo creo que está capacitado totalmente para sacar, revertir esta situación, porque ya lo ha hecho muchas veces, ¿no?
¿Tornará Núñez?
Ojalá. Para Kleber, nosotros es un sueño.
¿Se va o no?
Bueno, Kleber tengo entendido que ha firmado con Benfica. Pero bueno, son operaciones que nosotros no podemos competir porque estaba Benfica y Barça y al final el Palma ahí pues poco puede decir, ¿no? Pero bueno, la verdad que nosotros trabajamos, que para nosotros sería un sueño, en ver la posibilidad de que Núñez, que ha decidido no renovar por Benfica, estamos ahí en las ternas. Tenemos la suerte de que el jugador, la vuelta a Palma la valoraba de una manera muy especial, porque ha estado 5 años aquí, porque aquí fue el mejor jugador de la liga, y eso pues va a nuestro favor, ¿no? Pero evidentemente son operaciones complicadas, y para nosotros pues la vuelta de un crack mundial como Diego Núñez sería, creo que, algo increíble, ¿no? Y incluso también es demostrar, ¿no?, al mundo del fútbol sala pues la ambición dentro de nuestras posibilidades del Palma, ¿no?
Divendres visitarà Somojo Jaén, el vigent campió d'Espanya. Una oportunitat d'aventura per referir-se un poc, no?, d'aquests mals resultats. Una victòria seria un cop important de moral, no?, d'agafar un poc d'oxigen per afrontar-lo d'aquí Dormero. El que molt ve ara en Dormero, d'aquí Dormero, no, el que molt ve ara en Dormero, no?, que se lliga, que encara no estem classificats matemàticament per el play-off final, i Champions.
Bueno, para mí, evidentemente, hay que sacar el máximo de puntos posible. para mí todo lo que no sea estar entre los cuatro primeros, pues no estoy contento. No quiere decir que el quinto o el sexto sean equipos como nosotros o superior. Creo que este equipo está hecho y tiene mimbres y el proyecto está hecho para estar entre los cuatro primeros. Y en nuestro objetivo, que si luego quedas quinto, pues quedarás quinto, quedas sexto, séptimo, no pasa nada, ¿no? Pero al final es intentarlo, ¿no? Es intentar dar todo para quedar entre esos cuatro primeros, que es nuestro objetivo. En la vida tenemos que marcarnos objetivos y evidentemente no estamos clasificados, los de atrás vienen pisando muy fuerte y nosotros tenemos que mirar hacia adelante, pero si no cambiamos, tenemos un cambio radical de actitud. Me estás hablando el sábado, el viernes hay que ganar contra Jaén. Creo que ya hay que pensar más que en ganar, en recobrar el nivel competitivo que hemos perdido por completo, ¿no? Y eso que dice Mario Revillos, que el equipo pues no tiene hambre ni tiene ambición, y si no tienes hambre y no tienes ambición no puedes ni salir a la calle. ¿Cómo vas a ganar un partido?
¿Has participat a la pròxima reestructuració que vol dur la Federació Espanyola de Futbol Sala?
No, la Federación reunió todos los clubes de primera, nos propuso un plan estratégico para modernizar toda la primera división con el objetivo de
darle un cambio,
de darle un cambio radical por el bien del deporte. No he participado en nada, únicamente fui un espectador más como presidente de uno de los clubes. Y evidentemente sí que ahora, después de esa reunión y lo que nos expusieron, el comité ejecutivo donde yo pertenezco y otros cuatro compañeros más, pues tienen las próximas semanas, nos vamos a reunir con la federación para darle pues otros puntos de vista y retocar bien este modelo, donde creo que entre la federación y el comité ejecutivo, que son pues cinco clubes de fútbol sala que estamos aquí metidos entre primera y segunda, para muchos matices que creemos que podemos mejorar todo esto que nos han planteado, ¿no? Al final creo que es ir de la mano, ¿no?
I... La gent que no sap ara de què xerram, els hem de comptar que desapareixeria la lliga aquesta de 16 equips, se faria un torneig d'obertura, un de clausura, s'eliminaria la Copa del Rei i se pensa ampliar equips en vista de classificar-se per la Copa d'Espanya. És a dir, no sé si seria una espècie de lo que fa la Federació Espanyola de Futbol de donar oportunitat perquè molt d'equip puguin jugar a la Copa del Rei, no?, en categories inferiors i puguin enfrontar-se a primera. No sé si seria un model més o manco parescut en això, no?, donar-li una volta.
Bueno, yo creo que la opinión del Palma Futsal, porque esto al final sí, hay que opinar, cada uno es libre de opinar y respetar la decisión y las opiniones de todo el mundo, para nosotros es un modelo que entendemos que es bueno, que es revolucionario, que es innovador, que va a hacer que, o como lo entendemos nosotros, que la liga crezca en competitividad, porque al final es una liga, hemos pasado de una liga a tres ligas, donde más posibilidad de ganar un título, donde tanto la apertura o la clausura, los premios son muy importantes porque aparte de ser económicos tienes una plaza de Champions. Uh-huh. Y yo creo que ganar a un Barcelona de turno a 30 jornadas es muy difícil, ¿no? Pero a 15 partidos creo que puede haber 5 o 6 clubs que pueden competir casi de igual a igual por ese título, ¿no?, de apertura o clausura. Y eso va a hacer, yo por ejemplo he estado analizando y estudiando los últimos 5 años, tanto el final de liga y el final de la primera vuelta, y a lo mejor quedando 5 jornadas hay 5 equipos a 4 puntos. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a jugar 5 finales todo el mundo, ¿no? Ahora pasamos que la jornada 14 o la jornada 17, depende qué partido, puede ser irrelevante, depende la clasificación. Ahora no, ahora el primer partido de liga te juegas la vida, es una final. Claro. Porque son 3 puntos, el segundo también. Cuando llegues al noveno, si quedan 5 jornadas y estás a 3 puntos del líder, te estás jugando un título.
¿Vale la pena votar a favor de qué proyecto, no?
Nosotros vamos a votar, sí. Evidentemente que luego hay que analizar todos estos puntos, porque no es solo hay que mirar a los clubes de primera división. Creo yo también, como vicepresidente de la federación, hay que mirar por el bien del fútbol sala, porque se reduce la Copa del Rey, se quita la Copa del Rey, pero se quiere hacer una mezcla entre Copa del Rey y Copa de España, y también hay que darle ese cariño a todos los participantes de la Copa del Rey, ¿no?
T'ha canviat un poc en molt su vicepresidència respecte a els anteriors càrrecs que has tingut, o has notat un poc aquest canvi o no?
No, yo la vicepresidencia he entrado con mucha ilusión para ayudar a Jordi, darle mi punto de vista, y al final pues ir de la mano un grupo de personas encabezadas por Jordi para intentar revolucionar la federación, que creo que lo estamos haciendo con muchos trabajos. El primero que ha sido prácticamente mundialmente reconocido como erradicar la violencia, uh-huh. y evidentemente pues sacar el máximo rendimiento a la federación, que creo que tanto en fútbol como en fútbol sala, pues hoy es una federación importante, respetada, y donde incluso empezando por las federaciones, por los campeonatos territoriales, en fútbol sala y en fútbol, pues Baleares compite, está ahí con grandes comunidades, y yo creo que la Federación Balear es un ejemplo ahora en gestión que es muy importante y donde me siento orgulloso estando allí, ¿no?
¿Tiene el Palma Futsal?
Bueno, el Palma Futsal...
¿Ha cambiado un poco, no?
Bueno, el Palma Futsal intentamos cambiar siempre para ir mejorando cosas, somos un club ambicioso, me conocéis todos, cuando era presidente y cuando no era presidente, creo que ahora lo único que tengo es el cargo, pero sigo trabajando con la misma ilusión, y yo soy ambicioso por naturaleza y soy muy exigente, y el que esté en el Palma sabe lo que hay. Aquí yo no engaño a nadie ni engañamos a nadie, ¿no?
Exigente y cerra clar.
Y aquí hay que ir cada vez a un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. El equipo de trabajo encabezado por mí, estamos todo el día en la calle, evidentemente, pues trabajando para intentar crecer, para que la marca del Palma sea cada vez más grande, tener más patrocinadores, tener más solvencia, y eso pues también conlleva de que el equipo, que es la excusa, pues cada día, mi objetivo es que cada día institucionalmente sea más fuerte, socialmente, deportivamente, mediáticamente, y eso es lo que ha hecho esa mentalidad que empezó Miquel Jaume conmigo de la mano, pues es la que ha hecho que después de tantos años, como tú dices, el Palma haya sido el mejor club del mundo durante 3 años, ¿no? No solo por sus títulos, ¿no? Al final los títulos nos han cambiado mucho, pero han sido accidentes del camino, porque hemos seguido con la misma hoja de ruta cuando no ganábamos, siguiendo el mismo proyecto. Hemos ganado Copas de Europa, pero hubiéramos seguido igual sin haberlas ganado, ¿no?
No nos ha llevado absoluto.
¿Eh?
No nos ha llevado absoluto para el futsal,
¿no? No.
Tal vez.
Estoy muy bien, estoy muy contento. Uh-huh. La verdad que después de un año muy difícil el año pasado para mí, sí, que es una experiencia más de la vida, que son piedras que te ponen en el camino, y lo que haces es intentar mejorar tu vida y luchar mucho para salir adelante, y me siento fuerte, me siento ilusionado, me siento con muchas ganas de seguir hacia adelante trabajando, ilusionado con el club. Es verdad que estamos pasando ahora pues a lo mejor un mes muy complicado, pero esto es parte de este proceso, y sé que el Palma volverá a triunfar, porque mientras yo esté aquí, para atrás será difícil que vayamos.
Que d'aquí a final de temporada millorin els resultats i tot puguen seguir gaudint dels èxits del Palma Futsal. José Tirado, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Club Nàutic de Serenal, parlar de l'equip com sempre, clar i ben alt.
Nada, gràcies a vosotros i gràcies sempre per apoyarnos i estar conjuntament amb l'equip.
Falten 10 minuts per arribar a les dues, aturada per la publicitat i entrant ja a la recta final. Hem de parlar de bàsquet i també un poquet de futbol.
TV3 Ràdio és entreteniment.
¿Quieres ir a Somboy a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromes i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dedicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corent.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Club Nàutic, seguint des del Club Nàutic de Serenal. En bàsquet avui està presentat Pablo García com a nou entrenador del Figui Palma. A les 7:30 al Palau d'Esport de Somó i l'Azul Marino cercarà guanyar el Cajasol Sevilla per tornar a la primera posició de la classificació. Anem per part, anem a parlar primer de la presentació d'en Pablo García, Xisco Ribas.
Així és, el tècnic malagany ha estat presentat avui en roda de premsa davant els mitjans de comunicació i Pablo García arriba al club mallorquí amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. Escoltant les primeres paraules de Pablo García com a nou entrenador del Figui Mallorca.
Pues nada, muy contento de estar aquí. Lo primero, muchas gracias, Marti, por la confianza. Y bueno, a nadie le gusta estar en esta situación, a nadie le gusta, yo creo que un despido de un entrenador. Creo que el equipo obviamente ha mostrado dos caras durante esta temporada. Ahora estamos atravesando un momento muy malo, como todos sabemos, con muchas derrotas de manera consecutiva. Y bueno, pues vengo aquí, como ha dicho Marti, a no hablar mucho y a trabajar mucho. Yo creo que el equipo ya necesita reaccionar, creo que necesita entender que nuestro playoff empieza estos 30 días que tenemos y tenemos que ponernos a trabajar.
El Figui du 8 derrotes consecutives a la primera FEB, es 13 a la classificació i es troba a 4 punts del descens. Pablo García ha dit que confia en els jugadors, però també creu que l'equip ha de canviar moltes coses per canviar de rumb.
Yo considero que hay muchas cosas que cambiar, porque ya no es casualidad perder tantos partidos de manera consecutiva. Creo que hemos ganado 3 partidos y 16 derrotas en 19 partidos. Entonces, pues obviamente ya hay algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos que cambiar. Tampoco podemos hablar mucho porque no sirve de nada. Ahora mismo no hay grandes discursos, sino volver a poner el trabajo y volver a ponernos en un nivel similar o superior al que Figui empezó la temporada.
I això sí, Fuster, el debut de Pablo García a la banqueta del Figui haurà d'esperar perquè descansa aquest cap de setmana.
Així és. Canta, m'apareix, si no vaig malament, que serà contra el Zamora, per mi, quan debutarà. És.
Sí, el dissabte 11 d'abril.
Per cert, avui, com deia, no?, l'Azul Marino, jugadora de l'Azul Marino, que cercaran guanyar el Cajasol i tornar a la primera posició de la classificació, ja per enllaçar aquesta recta final, per veure si poden aconseguir l'ascens a la màxima categoria.
Així és, si les mallorquines guanyen avui el Cajasol Sevilla, tornarien a la primera posició de la classificació perquè el Celta, que ara és líder, té un partit més. Si t'apareix, escolta amb Alberto Antuña, el tècnic de l'Azul Marino, que sap que el d'avui és un partit clau per aconseguir l'objectiu de l'ascens.
Con ganas de afrontar esta semana dos partidos que poco a poco nos van acercando a luchar por el objetivo. Creo que hemos visto también los dos últimos desplazamientos que la gente compite, que la gente tiene cada vez más, primero, ganar de cumplir sus objetivos y, segundo, ganar de ganarnos y sacar las victorias, ¿no? Yo creo que ahora ya, bueno, todo el año, pero ahora aún más, da igual el cómo, pero hay que sacar estos 5 partidos.
Y una de las jugadoras, Alba Torrens, también ha hablado de esta recta final de temporada.
Estamos yendo día a día, tenemos un objetivo muy claro, pero sabemos que para conseguir ese objetivo no hay otra que volver al día a día. No hay partido fácil, que no lo ha habido, que parece, no una vez más, que por los resultados parece que todo ha sido fácil y no ha sido así. Está todo cerca, pero lejos, ¿no? Y yo creo que es momento de eso, de ir día a día y partido a partido.
Aquest partit, Fuster, entre l'Azul Marino i el Cajasol, començarà a les 7:30 de l'hora baixa.
Molt bé, i una pinzellada en aquesta recta final, aquest darrer 2 minuts de futbol. El Mallorca continua preparant el partit contra el Real Madrid de dissabte a les 4:15. El míster de Michevis, que encara no pot disposar de 5 internacionals, esperen que ho pugui fer ja a les pròximes hores, i com vagin arribant, tampoc el porter Lucas Bergström, el que sí s'entrena de normalitat. Bona notícia, Takuma Asano i Maras Kumbula, que apunten a la convocatòria. A la Champions femenina, avui a les 9 del vespre, l'Arsenal, en el que juga la mallorquina Mariona Caldentei, visita el camp del Chelsea per disputar la tornada dels quarts de final. En el partit d'anada, recordàvem que l'equip de la Felanitxera es va imposar per 3-1. I ahir, en Xisco Molitxi, que va dir adéu a poder jugar el Mundial no va poder ser. Turquia va eliminar Kosovo.
Així és, Muriqi ha de dir adéu, no?, el seu somni de poder disputar el Mundial en la seva selecció, Kosovo, que, com bé dius, va perdre amb Turquia a la final de la repesca per aquest Mundial per 0-1, i qui també no va poder classificar-se va ser una de les grans, i és la major sorpresa, jo crec, d'aquesta eliminatòria, que és Itàlia.
Itàlia. L'Azurra, que es va quedar per tercera vegada consecutiva, sense acudir a un Mundial. Tampoc anirà al Mundial Polònia, d'en Robert Lewandowski. Sí que estarà a Espanya, la selecció que hi va empatar 0 contra Egipte en el segon amistós d'aquesta finestra de seleccions.
Així és, i és el darrer amistós abans del Mundial, un amistós en què Luis de la Fuente va aprofitar perquè juguessin tots els jugadors. Escoltàvem les paraules de l'entrenador.
Estoy muy contento del comportamiento de todos los jugadores. Muy contentos. Hemos, creo que, cumplido los objetivos que teníamos establecidos. No ha habido lesiones. Han debutado todos los jugadores que no habían debutado. Hemos visto nuevas situaciones de juego, escenarios que se puedan dar durante diferentes encuentros. Y en ese sentido estamos muy contentos. Y hemos visto lo difícil que es ganar. Por eso ponemos otra vez, y reitero un poco lo que decía anteriormente, en valor todo lo que he conseguido hasta ahora. Es que es muy difícil conseguir los resultados que estábamos obteniendo, y es difícil. Sabemos que estos rivales son un rival que acaba de jugar la Copa de África y es cuarto en África. O sea que han sido partidos difíciles.
Per tant, Espanya s'acomiada així, no?, de l'afició espanyola amb aquest empat a 0 contra Egipte en el darrer amistós abans del Mundial d'aquest estiu.
Hem de condemnar aquests actes racistes que van produir al llarg del partit per part d'un sector de l'afició que hi va estar present a l'estadi de Cornellà. I realment, avui dos partits de tercera federació, 7:30 Constància i Santanyí, a les 8:30 el Cudi Rol de Molinar, i ara m'anam perquè a les 2 comença l'informatiu migdia. Tindreu més esports amb en Xisco Ribas. Gràcies, Xisco, que vagi bé. Adéu.
Gràcies a vostè, adéu.